Obrim una estona de conversa amb la nostra amiga i col·laboradora, la Núria Prenafeta. Molt bon dia, Núria.
Molt bon dia.
Havia de dir com estàs?
Molto bene.
Molto bene, perquè la Núria ve de terres italianes. I avui ens parlarà d'una cosa, ara estàvem intentant centrar una miqueta el tema fora d'antena, perquè avui demanes que ens fem una pregunta, no? I una pregunta, evidentment, perquè té una resposta sincera, no? Com creiem que ens relacionem nosaltres? Amb la parella, amb l'entorn de feina, amb qualsevol àmbit, eh? Com creiem que ens relacionem? I tu has arribat a la conclusió que, evidentment, hi hauria milions de maneres de poder explicar-ho això, milions de matisos, no? Milions de coses, però que si resumim molt, 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 hi hauria dues grans maneres de relacionar-se amb la gent. Des de l'amor, des de l'estimació, que és buscant el bé de l'altra persona, buscant el benefici de l'altra persona, buscant compartir, no? Tots aquests verbs, com diem, que tenen tall positiu, o l'altra gran manera de relacionar-se és des del poder. És a dir, què puc aprofitar jo d'aquesta persona en el meu benefici, sigui de la parella, sigui de l'àmbit polític, sigui de la feina, sigui del que sigui. O sigui, si resumíssim molt, aquestes serien les dues grans maneres de relacionar-nos, des de l'estimació o des del poder.
Cert, i faig un matís al que has dit tu, i és que no sempre que ens relacionem des del poder és conscient, no és jo em vull aprofitar de l'altre, no, no és conscient la intencionalitat, el que passa és que a nivell inconscient o profund sí que hi ha una relació de poder, i ho comentàvem abans d'entrar en antena. En el cas de les relacions de parella, posem per cas, quan una persona és gelosa de l'altra, jo tinc un conegut que ell em diu, per exemple, jo no puc veure les meves amigues perquè la meva nòvia no ho pot resistir, es posa gelosa. Llavors, clar, això és una relació pretesament o suposadament d'amor. Ara, aquí el que hi ha és una relació de poder, és a dir, jo vull exercir un poder sobre tu de manera que tu no et relacionis amb cap altra persona del sexe femení. Això és una relació de poder. Ara, pot tenir aparença de relació amorosa, que també hi pot haver amor, però en aquesta relació concreta hi ha també una part de poder. Et vull exclusivament per a mi.
Això jo, és jo no poder. Sé la resta, però en el tema aquest del gelos hi ha molta gent que diu que és que no hi pot fer més, que és superior a... O sigui, no és conscient.
Exacte, no és conscient i no hi pot fer més conscientment, però això necessita demanar ajut. És un tema, eh? També el tema de les relacions de poder i amor en parella des del gelos, això també donaria per parlar-ne.
Això segur, si vols en podem parlar un dia.
Sí, també perquè és interessant. Llavors, la relació de poder, igual donarà de sí per parlar-ne més dies, poder i amor. Però fixa't, per posar exemples, si posem a nivell macro, quan tenim fronteres, és a dir, països, estats, són relacions de poder. Un exèrcit que defensa els interessos d'un país és que ja ho diu, defensa interessos, no pretén defensar persones. I ho sabem, no? No cal dir noms de països, probablement ni noms de guerres, però quantes guerres s'han fet en nom d'interessos polítics o a vegades en nom de intentar acabar amb una dictadura, posem per cas, però és que a la realitat el que hi ha al darrere, el que ho mou, són interessos econòmics, de poder. Llavors es tracta d'establir relacions de poder. Les ONGs, per exemple, tot i que hi pot haver elements que busquin poder dintre de les ONGs, en principi la seva finalitat és l'amor, i entès amor en sentit ampli, és buscar ajudar.
Sí, el benefici del
buscar pròxim, el benefici, no? Dels altres. Llavors, clar, fixa't com seria si tinguéssim un món on en lloc de relacions de poder, que és des d'on venim som mamífers i actuem com manades encara, no? Ja ho deia Eudald Carbonell en els seus llibres, l'arqueòleg i paleontòleg, que som homínids en procés d'humanització i que venim de les lluites de poder. Certament, estem en procés d'humanització. Ell diu que quan siguem humans de veritat, buscarem el bé de tota l'espècie. És a dir, d'alguna manera, ens relacionarem pràcticament exclusivament des de l'amor. Però, clar, per això necessitem evolucionar moltíssim en el nostre nivell de consciència.
Hi ha certes situacions que passen en la vida que et fan dubtar bastant que anem en la línia correcta. Però...
No, el que passa és que si mirem al llarg de la història de la humanitat, hem anat evolucionant en nivells de consciència. Ja tendim més a buscar la negociació, el pacte, el diàleg, busquem més aquest win-win, el guanyar-guanyar, que s'anomena, que no pas l'imposar. Jo t'imposo les meues normes, les meues lleis o les meues armes. No?
És veritat que fa no massa temps ha fet fortuna aquesta expressió del win-win, eh?
Sí, i es va cap aquí. Mutu. I es va cap aquí. Jo, que ja saps que també estic posant en temes de lideratge i en empreses, doncs cada vegada més es tendeix a buscar un tipus de lideratge que sigui inclusiu, que no sigui tant des del poder de jo mano i vosaltres m'heu d'obeir, sinó de jo estic al vostre servei perquè junts puguem créixer. Això és un canvi de perspectiva, un canvi de... és com una transició de passar de les relacions de poder a passar a unes relacions més des de l'amor, més des de la humanitat, des del comprendre a l'altre, de què necessites, com et puc ajudar, no sacrificant-me a mi, és a dir, des del moment que jo em sacrifico tampoc m'estic estimant a mi. És a dir, ens hem d'estimar tots junts, no? Que a vegades confonem la generositat amb una falsa, amb un fals sacrifici com per fer mèrits. No es tracta d'això.
Saps què m'has fet pensar ara? Una cosa que ens vas dir un dia que... Ho tinc present, quan vas explicar que tu no creies en la teoria aquella de la mitja taronja. Sí. Perquè som taronges senceres.
Sí, exactament.
Ho has dit d'una forma tan contundent que em va quedar molt, molt gravat, no?
Clar, quan tu necessites això, una mitja taronja, ostres, és que tu no
estàs reconeixent
complet,
que no... no?
Sí, sí. Sí, llavors és... I al final tot va lligat, és, quan parlem a vegades de temes d'autoestima, és, home, jo m'he de tindre estima a mi, però no per sobre de l'estima dels altres. No sé, hi ha algunes sèries d'aquestes que ara estan de moda, que són thrillers, no? On es pot veure molt la relació de poder. Doncs Homeland, no sé si l'has vist, és un cas paradigmàtic. És dir, aquí el de menys, d'alguna manera, és anecdòtic, les persones. O sigui, l'important és les relacions de poder. Els països, a l'ONU o al món, que fan intentar establir el seu poder. Quin és l'orgull de molts països, no? Doncs transmetre la seva sensació de poder. Jo he de reconèixer que en mi no ressona això. Per mi, un país que ha envaït no sé quants territoris, i jo utilitzo la paraula envair, no la paraula conquerir o colonitzar, no, és, o sigui, les paraules també marquen quins són els valors que tenim nosaltres, no? Jo, des del meu punt de vista, és una invasió, perquè allò, aquell territori està habitat per una sèrie de persones que tenen una llengua, tenen una cultura, unes creences i una manera de relacionar-se.
L'altre dia en parlava amb un expert de l'Institut del Cano d'això sobre el concepte de descobriment d'Amèrica. L'Amèrica ja estava descoberta, si allà hi havia gent.
Sí.
Què diem, descobrir? Descobriràs sí. Un territori que no hi hagi hagut mai ningú, que ningú hi hagi posat el peu, però un lloc on ja vivia gent, que hem de dir, descoberta.
Sí, certament. Llavors, és això, no? I és doncs això, la història... Com
per cert, si tu vols relacions de poders i sèries, mira't House of Cards.
Sí, he mirat el primer capítol només, és que fa poc que estic a Netflix i m'estic posant al dia.
Doncs posa't al dia amb House of Cards i després parlem de les relacions de poder.
El primer capítol i també Déu-n'hi-do, eh? També Déu-n'hi-do. M'he d'avançar una mica més per poder parlar.
Però si hagués estat en vida Maquiavel ara mateix, seria la seva sèrie favorita.
Segurament, i això és un bon exemple, perquè són paradigmes de com són les relacions de poder i com les persones poden ser utilitzades, i això és el cas més evident. Però no cal anar tan lluny. T'ho comentava també abans d'entrar. No? Com podem saber si en un país, en un territori, en una ciutat, s'atancen eleccions? Mira el nombre d'obres públiques que està havent-hi. Normalment, quan falta un any i mig, uns mesos d'unes eleccions, venga, tot aixecat per poder-ho inaugurar poc temps abans
obres
de les eleccions. Llavors, això és el millor benefici per als ciutadans? Que un partit a través del poder que t'atorga el govern administre, és el millor per als ciutadans, que totes les obres es facin a correcuita abans de les eleccions, i a més, si les eleccions dels diferents estaments de govern, és a dir, un comú o un ajuntament, un territori regional o un país estan més o menys coincideixen, llavors està tot aixecat. Llavors...
No t'estaràs referint a res en concret, suposo, no?
Cadascú que faci les seues connexions. D'acord. Però no, és veritat, sí, em referia a Andorra, però passa a tot arreu, eh? No és només no és només que passi aquí. Llavors, és això, no? Quin és el benefici que estem buscant? És benefici propi? És benefici per als ciutadans? I per això deia que té molt a veure amb la política. La política probablement és una de les àrees dels diferents estaments o organitzacions socials que costa més que avancin cap a un estadi de consciència més evolucionat, on el poder passa molt sovint per damunt de les persones, no? Ostres, és que mantenir-se com a partit al poder, mantenir-se com a persona en un càrrec electe, en un càrrec de lliure designació, Ostres, és molt llaminer i a vegades lluita per no caure de la cadira, per entendre'ns, no? Clar, què passa? Que al final aquestes lluites de poder, o com es relacionen els governs amb l'oposició, sempre és de manera molt confrontada, és a dir, és com una lluita de tribus, però moderna, amb traje i corbata, si tu vols, no? Però no deixa de ser una mica el mateix. Llavors, fins a quin punt estem evolucionant per buscar un bé comú? És aquest el camí cap on hem d'anar, buscar relacions des de l'amor, buscar el bé per als altres i per a tu mateix, però clar, si el teu bé, i torno al que deies tu, de la taronja sencera, no depèn, el teu benestar no depèn dels altres, i aquí anem a la part de relacions personals o laborals, properes, quan parlem de clima laboral, si el meu benestar depèn de mi, no dels altres, jo soc taronja sencera, no exigiré dels altres un retorn cap a mi. Si el tinc, me n'alegraré i seré més completa, més feliç. Però no dependrà el meu nivell de benestar dels altres. Per tant, no necessito tenir una relació de poder, una exigència de retorn. Llavors jo puc escollir, si una persona no em satisfà, si amb una feina no em sento prou ben tractada, perquè en certa manera són de poder o molt, doncs bueno, buscaré un lloc que sigui més adequat per a mi.
Mm-hmm. I tant que sí. I de tota manera, sempre que ens expliques coses d'aquestes, planteges un marc tan ideal, no? I en aquest cas hem coincidit abans que ho estàvem fent molt simplificat, perquè hi ha molts matisos, eh? Segurament hi ha zones d'intersecció o zones de no voluntarietat a l'hora de fer l'elecció. O sigui, hi ha vegades que establim en el que tu has descrit ara una relació que hauríem de descriure de poder, però que és absolutament involuntària. Vull dir, no estic conscientment buscant el meu bé a costa de, sinó que involuntàriament això succeeix així, no?
Sí, potser no hi podem posar paraules, no tenim això. D'entrada, un nivell de consciència que ens pugui fer adonar des d'on estic actuant jo? Des de l'amor o des del poder? Vull, d'alguna manera, sotmetre a l'altre. Sotmetre potser és una paraula forta, però vull que faci el que jo vull. Vull que compleixi les meues expectatives. I això és a nivell personal, a nivell social, a nivell polític, a nivell global del món, és igual. O vull realment buscar que l'altra persona, si jo me l'estimo, si dic que me l'estimo, l'altra persona, l'altre col·lectiu, tingui el millor possible. O sigui, si jo dirigeixo una empresa, què vull? Guanyar el màxim de diners possible, vull controlar tots els treballadors, controlar-ho absolutament jo tot des de dalt, o vull que en aquella organització se sigui feliç i s'obtinguin uns resultats. Què és el que vull? Llavors, des d'on em mouré? Des del poder o des de l'amor? Si em moc des de l'amor, una direcció el que promou és equips autònoms que puguin prendre decisions, que això els farà estar més motivats i que al final realment obtindran més resultats, no?
Perquè el que no pots és fer una proposta i fer creuat l'objectiu.
Què vols dir?
Des d'una relació de poder no pots buscar el bé de l'altre, ni que sigui a fi de bé. Saps que a vegades fem coses que li acabo de pagar dos cops en el micro, que el Carmona deu haver pagat un ensurt. Dic, tu identificaves, no? Relació des de l'estimació, des de l'amor, busques el bé de l'altra persona. Relació de poder, busques el teu bé a costa de l'altre. No podem creuar les coses ni que siguin voluntàriament. O sigui, jo intento buscar el teu bé i ho faig honestament, però en canvi estic exercint una...
Això que dius em porta a introduir un nou element, que és la idea de propòsit. Quin és el meu propòsit?
Clar.
Quan perdem de vista quin és el meu propòsit, llavors és quan creuem això que tu dius. És a dir, jo puc pensar il·lusament que vull el bé de l'altre, vull el bé de tothom, ara en el fons exigeixo de l'altre alguna cosa perquè em satisfaci. Mm-hmm. O bé, en el cas de, com posàvem, no, les obres públiques, doncs igual puc considerar que, va, que total el bé...
Pues el que he de fer jo és complir amb el programa,
jo he de fer,
i m'he dormit una mica, però jo crec que m'agrairan més que compleixi el programa electoral,
sí,
que no ho faci.
Exacte, al final és, jo tinc un programa, el vaig a complir, ara, quin és el millor moment per a mi? Per complir-lo. Llavors, en aquest moment estàs complint amb el teu propòsit, o aquí ja el teu propòsit A veure, s'està confonent una mica amb el meu interès.
Amb el teu interès, exacte.
Llavors, quan defensem la ciutadania i a la vegada un partit polític, que és una mica aquesta perversió de la política, del sistema polític en general, de tots els partits, de la majoria de països.
Sí, sí, perquè calendari electoral n'hi ha pràcticament a tot arreu.
Sí, i llavors quan actuem des d'aquesta manera és, ostres, on estàs sent el meu propòsit, no? És la meva prioritat o ara resulta que l'igualo amb el propòsit de, o fins i tot el poso per sota de, vull ser reelegit. Llavors aquesta mena de lluites de poder, a quin benefici global porten?
Sí. De tota manera, m'ha vingut al cap ara una frase que vaig sentir en una pel·li, i no et sé dir ara quina pel·li, però que descrivia precisament la preparació, o sigui, més ben dit, l'últim tram del mandat d'una persona, però que tenia opció de presentar-se a l'elecció, i parlava amb un assessor. I parlava, no, perquè clar, tal, és que hem de fer això, però és que hauríem de renovar el govern per donar-li un altre aire i donar una miqueta d'impuls, perquè hem viscut, veníem, més o menys descrivia els temps que hem viscut, no? Venim d'una crisi, necessitem un impuls, una mica d'optimisme i tal i qual. I l'altre li deia, ja, dic, però és que has d'intentar fer coses, li deien al dirigent, diu, amb opcions de guanyar, diu, nombra'm, a veure si em nombres almenys una persona que es presenti a unes eleccions per perdre. Una altra cosa és sabent que perdrà, que és una altra cosa. Però que la seva voluntat sigui perdre, no hi ha ni una.
No, això és cert. Ara, fixa't, hi ha molt pocs polítics, i ara me'n veu un al cap, que és Enrique Mújica, que aquest era un home que jo crec que ha sigut, en certa manera, almenys per un cert sector, com un referent de líder que no busca el poder cap a si mateix. De fet, és un home que viu en una casa superhumil, que va vestit hasta cutre directament, no? Ara, ell sembla ser, almenys, jo no, evidentment no el conec en profunditat ni molt menys, no? Però que és algú que el seu objecte tenia un propòsit definit i sempre que parla transmet la idea de que té aquell propòsit sempre present, no? Desconec, si també ha fet obres d'aquestes a l'últim moment, no
bueno,
ho sé.
Mira, l'última referència que hi ha d'ell és que fins al 2010 va ser durant 10 anys defensor del poble, no? El que és el nostre raonador, doncs és el defensor del poble d'Espanya. Vull dir que si el van triar d'això, va una mica en la línia del que del perfil que tu estaves descrivint.
Sí, llavors, clar, fins en quin punt estem nosaltres actuant des del poder i des de l'amor. I a vegades és interessant, perquè a les feines s'estableixen molts criteris de poder, moltes vegades, no? Ostres, a vegades entre algú nou que resulta que jo el percebo com una amenaça. Què fa que percebis una amenaça a algú que ha entrat nou? Que potser té més coneixements, té més ganes, no li importa quedar-se una estona més a la feina per acabar el que està fent. Què està amenaçat de mi si algú resulta que, escolta, potser està fent més mèrits? Posem-li, mirem-nos el de cara, no? Això també és la gelosia aquesta, no?
Avui t'estic fent recomanacions de sèries, Aquesta potser no l'has vist, i si a algú li interessa aquest aspecte de les relacions de poder... Recomano una sèrie danesa, sempre recomanem sèries americanes, angleses i alguna francesa. Pues aquest cop és una sèrie danesa boníssima per a la gent que ens agrada tot això de l'actualitat política, etc., que es diu Borgen. Borgen,
sí.
És com es coneix el palau, que és el punt d'unió dels tres poders a Dinamarca, Copenhague, del poder legislatiu, del poder executiu i del poder judicial. Sí. Borgen en danès vol dir el castell, no? I és la història d'una primera ministra que es troba de repent de l'oposició i de fer costat en el partit que hi havia al poder, doncs es troba com a primera ministra, i està superben explicat, perquè a més aquesta sèrie barreja exactament el que és l'activitat pública amb el que és la seva vida privada. I com es relaciona també una persona que té aquesta bicefàlia que a vegades ens pot fer tornar bojos. Molt interessant.
Sí,
i pues... molt en la línia del que estaves explicant tu ara.
Ja la miraré, n'havia sentit parlar.
Borgen, molt bona.
Sí. I fixa't, i tornant al tema de les relacions de poder i d'amor, amb certs conflictes que hi pot haver, no?, a prop d'Andorra, doncs moltes vegades... s'associa la idea de sentiment de nacionalitat amb la coincidència amb les fronteres. Això seria una relació de poder, és a dir, les fronteres entre els països no s'han produït en general, per què bé que estem a gust, vinga, establim nosaltres fronteres. Només mira el mapa d'Àfrica. Hi ha línies absolutament rectes que van partir territoris que compartien una mateixa cultura.
Amb compàs, amb regla i compàs,
sí,
eh?
Sí, clar. Llavors, és creat, les fronteres generalment s'han construït a través de relacions de poder i de violència. Ara, és veritat que sempre hi ha guerres al món. N'hi ha menys, almenys en aquesta part del món, a Europa, que fa 300 anys, no? I, afortunadament, ara, s'han creat a través de relacions de poder, no ho oblidem, o de violència, que és la forma més extrema del poder. Llavors, clar, pretendre moltes vegades que fronteres que s'han creat a través del poder generin sentiments d'adhesió, de pertinència, és a dir, d'amor, no deixa de ser una fal·làcia.
És una paradoxa bastant.
És una paradoxa. S'ha de construir la relació d'amor quan s'ha creat a través del poder, encara que hagin passat 200 anys, 300 o 500, no? S'han de construir.
Molt interessant, i tant que sí. Recorda, House of Cards, has de veure més d'un capítol, i Borgen.
Vinga,
faré els deures. Dues o tres temporades. Està molt bé, ja veuràs.
Molt bé, Àlex.
Merci, Núria.
Gràcies.